Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 8 d'octubre de 2025. Des d'ara fins a les 12 estarem amb tots vosaltres a l'antena del Penedès en xarxa repartits per Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem. Marc Pujol, a la tria musical i a les vies tècniques, i qui us parla, Sílvia Delgado. Aquests som els titulars, però a més hi ha moltes veus, amics i col·laboradors que ens acompanyen o que passen pel programa a explicar-nos projectes i iniciatives. Començarem aquest matí de dimecres amb una habitual de la casa, la Lucía Diéguez, de l'Escola Cascavells, que ens portarà el seu calaix de dansa. A 10:15 tocarà deixar de ballar i centrar-nos en l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, perquè tenim el primer flash informatiu d'aquest dimecres. Qui més qui menys té curiositat pels seus avantpassats, li agrada esbrinar d'on ve, doncs avui no us perdeu el tastet d'història amb el Jordi Ferran a partir de 10:15, perquè ens explicarà com fer, com construir el nostre arbre genealògic. Aquest dissabte a Vilafranca se celebra la quarta edició de l'Invisible amb una vintena de joves creadors. També hi haurà escenari en viu i espai gastronòmic. I a les 10 us ho expliquem de la mà de l'Àxel Pajuelo, tècnic del Servei de Joventut de Vilafranca, i alguns d'aquests creadors. En concret ens acompanyaran la Paula Pagà, la Mariona Mercader, el Xavi Díaz i l'Alexis Cruz. A 10:15, de nou ens fixem en l'actualitat, en què passa aquest dimecres a les nostres comarques, el segon flash. I el hit dels dimecres, amb perdó de la resta, és la tertúlia amb la nostra gent gran a partir de 10:45. Avui hi participen la Fina Milà i la Natàlia Navarro, des de Vilafranca, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell, des de Domenys Ràdio, i el Pere Mitjans, des de Canal 20, i els proposem parlar de les seves activitats que fan durant el curs escolar, entre cometes, si fan teatre, si canten, si fan gimnàstica, potser van a la piscina, tallers de memòria. Quines són les activitats, si ja les han reprès i quines fan, però també quines els agradaria fer, potser, i per qüestió de temps encara no han trobat el moment, o potser al seu municipi no és fàcil fer aquella activitat. De tot això ens en parlaran a la tertúlia. A les 11, Jordi Ribas i Marta Andreu, de Vinzeum, ens presentaran el cicle d'activitats vinculades a l'exposició temporal que té el Museu Vilafranquí, el simposi Oficis que parlen, vins que pensen. A 11:15, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. 5 minuts, ens actualitzem i entomem recta final del matí. Una recta final doble, perquè a la gent del detall parlarem de l'aparador Fes de Sant Sadurní i de la Fira Sarroca Medieval.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
De la mà de Ràdio Sant Sadurní i de la Lucía Diéguez, tornem a endinsar-nos en el món de la dansa. Avui, que l'Eix de Dansa s'acosta als estils urbans amb l'Elisa Medrano de l'Acadèmia Vilafranquina Golden Dance Lab. Bon dia.
Bon dia, una setmana més. Estem aquí a l'estudi de Ràdio Sant Sadurní amb la Lucía Diéguez, amb aquesta secció ja amb un bagatge i un gran recorregut que l'Eix de Dansa amb, i precisament amb la Lucía doncs, repassem periòdicament i regularment doncs, moltes qüestions i li anem donant doncs, una pinzellada a tot aquest món artístic de la dansa. Lucía, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Com estem?
Molt bé. Doncs sí, i a més la dansa està en total actualitat, perquè aquí a prop de casa tenim unes participants en un concurs que surt a 3CAT. Ja saps, Sergi, que porto molt temps fent entrevistes a ballarins professionals de ballet, de musicals, sí, d'esbars, directors de companyia, artistes professionals... Però avui tocava apropar-me a aquesta disciplina que no conec gaire i sempre està bé doncs, sortir de la nostra zona de confort i conèixer més enllà. Avui parlarem de danses urbanes. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Never stand still, that's the motto, yeah. Brand new bands for the auto, oh. Foot to the ground, full throttle. Big energy for the night, like lotto. Damn, y'all talk lies, never disquiet. Life like a Seinfeld plot. All full of songs, all of the bones. Something like a minefield guy, boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never get it out big. Said it, never had a shout it. They said I couldn't ever do it, okay, how's this? Did a week worth of work in a minute. Machine wild, well, you know how I stay efficient. To do this written, I do this different. Then hold up, wait a minute, I ain't finished. Okay, good. Flows the same now. Paved the way, the snakes and fakes are chased out. Back to back to back, I changed the pace now. Had to stack the cash until the bank's out. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Ens acompanya Elisa Medrano, directora de la Golden, que el 2022 va obrir les seves portes a Vilafranca, especialitzats en dansa urbana amb hip-hop, locking, popping, commercial, house, breaking, dance hall, vogue, en fi, una infinitat de disciplines dintre de la dansa urbana. I ara, com he comentat abans, les hem pogut veure participar al programa de 3CAT Euphoria Dance Kit. Molt bon dia, Elisa, i benvinguda.
Hola, Lucía, i hola a tots els oients de Penedès en xarxa. Em fa molta il·lusió estar avui aquí amb vosaltres parlant sobre un tema que m'apassiona tant com és la dansa urbana.
Em fa molta il·lusió, Eli, i t'agraeixo molt el teu temps, ja que, però què he sentit? No sé si esteu a puntet de canviar de local o ja esteu en el nou local i vas de vàlid.
Doncs sí, així és. Aquesta setmana justament ens hem canviat de local. Estem molt a propet del Tívoli, al carrer Bisbe Morgades, i tot i que les obres s'han allargat una mica més del previst, crec que l'espera ha valgut la pena.
I tant, que segur que ha valgut la pena. I les obres de vegades, Eli, s'allarguen. Molt bé, doncs al costat del Tívoli. I quantes sales teniu? Què oferiu de diferent del que fèieu fins ara?
Ara disposem de 3 sales i això es nota molt a l'hora de treballar, perquè ens permet oferir una varietat molt més àmplia de tot, no només de disciplines, sinó també de professors, edats, tallers. Fins i tot hem introduït classes tipus fitness, com serien steps, zumba, cardio, etc. I no m'enrotllo més perquè si no, no callo. Simplement dic que estic molt contenta i molt agraïda amb la gent que dia rere dia confia en la meva feina, perquè sense ells això no hauria estat possible.
O sigui, Eli, que ara, a més de ballar, també ens posarem en forma a la Golden. Però, Elisa, a tot això es suma Euphoria Dance Kids.
Wow, Elisa, quina experiència més xula, sí? Poder formar part d'aquest programa i viure l'experiència. Va, explica'ns una micona com ha anat això del càsting.
El procés de càsting ja fa uns mesos que va acabar, evidentment, però el recordo llarg i força intens, et diria, perquè vam haver d'anar superant diferents fases. La primera va ser online i després dues o tres de presencials. De fet, l'última, que s'anomenava càsting final, la van emetre per Super 3 fa unes setmanes.
Sí, sí, ja et dic jo que jo estava enganxada ja a la tele i la vaig seguir en directe. Increïble i deu ser brutal tot això.
Però clar, això és el que es veu, és el que veureu i esteu veient vosaltres a la tele. Des de dins és un món a part. Cool Kids flipaven en colors. Em deien, és que ens tracten com si fóssim famosos. O sigui, per ells era com viure en una pel·lícula, literalment. Els vestien amb roba brutal per cada coreografia. Els maquillaven i els pentinaven a camerinos. Que clar, jo quan els veia ja que estaven a punt de dalt a baix, me'ls mirava i pensava, és que semblen ballarins professionals d'un cantant que està fent un concert a l'altra punta del món. En sèrio, eh? Els hi donaven menjar a qualsevol hora quan tenien gana per esmorzar, per dinar. I després, el plató. Ja t'ho pots imaginar, amb els nervis a flor de pell, les càmeres, el jurat, la presentadora, el públic. Bueno, ha estat una experiència que no oblidarem mai a la vida.
I el 17 d'octubre, queridos oyentes, tornarem a escoltar i tenim que estar tots enganxats al programa, ja que serà la selecció per la gran final. Però, Elisa, suposo que el grup que està en eufòria o d'altres grups que es presenten a competicions deuen tenir un alt nivell de compromís. O sigui, més enllà del que fa una acadèmia, una escola de dansa de les seves activitats normals, com són els festivals d'estiu o les mostres del Dia Internacional de la dansa. Això de fer competicions, doncs suposo, en viatges a ciutats diferents, no sé, molts dies, el tema competitiu entre nens i joves, vull dir, com es gestiona tot això, Elisa?
Doncs mira, els grups de competició estan formats per alumnes que porten molts anys ballant i que coneixen en profunditat múltiples estils. És important la tècnica, l'actitud del de l'escenari, la versatilitat, però sobretot el que tu comentes, el compromís. Competir és exigència, en tots els sentits. Són moltes hores d'assaig perquè el que es busca és anar tots a una i això, òbviament, requereix molta dedicació, molta paciència i fixar-se en petits detalls, en correccions molt sutils però que marquen la diferència. Mm-hmm. A part, també implica sacrificar els caps de setmana durant una època de l'any, mm-hmm, perquè els campionats es concentren en un mes i mig, dos. Nosaltres, els que ens presentem, comencen a finals d'abril i acaben a principis de juny, mm-hmm, però ja saps que durant aquella temporada, dissabte o diumenge, sí o sí, estaràs tot el dia tancat a un pavelló. Bueno, és el que té, però quan vius una cosa amb tanta passió no t'importa prioritzar-la per sobre d'altres plans, no? Competir és una experiència molt enriquidora. A mi m'encanta, tant com a coreògrafa com a ballarina. I no sé, crec que t'aporta moltíssimes coses i ja no és només el moment del campionat, sinó tota la prèvia, tota la preparació que hi ha al darrere. Es genera un vincle molt maco, també, entre els companys.
Sí, sí, segur que sí. Però, mira, escolta, Elisa, fora d'aquests esdeveniments, ok? Mira, ara fem un plot, com es diu ara, no? Un plot twist d'aquests. Sense deixar de ballar, canviem totalment d'ambient. ha un dia, fa un parell d'anys, que és molt màgic. No sé si reconeixeu aquesta música. Doncs sí, és de la cabalgada de Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient de Vilafranca. La cabalgada de Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient. Explica'ns.
Sí, la veritat és que ens encanta formar part de la cabalgada dels Reis, perquè viure-ho des de dins és encara més especial que veure-ho des de fora. No sé, és una sensació molt bonica. Anar ballant pels carrers de Vilafranca, amb aquells vestuaris, la música, les carrosses, i veure com els nens i nenes et miren, no?, amb aquells ulls d'il·lusió, és que és realment màgic.
Sí, i tant. Per mi és, de veritat, de tot cor, una de les experiències més boniques de l'any, i a més, en el vostre cas, portant el carbó, aquesta experiència és xula,
Nosaltres, la Golden, ja portem 2 anys acompanyant la carrossa del carbó. Som les carboneres i ens agrada molt perquè ens encaixa bastant amb els estils que toquem a l'acadèmia. És un ball més mogut, la música és més canyera i això doncs va bastant lligat al que de per si són les danses urbanes.
Mm. I suposo que quan us veuen els papis pels carrers, doncs deuen pensar el mateix que jo. O sigui, a veure, Eli, entre tu i jo, que et faig una pregunta perquè ara mateix no en sent ningú, i clar, a veure, la dansa urbana, jo veig molta energia, veig amb moviments superforts, els adults, així ja passat els 40, tenim cabuda.
I tant que hi ha cabuda pels adults a la dansa urbana. De fet, a la Golden tenim classes on cada dia toquem un estil diferent, perquè la dansa urbana està formada per moltíssimes disciplines. Llavors anem variant. Hip-hop, comercial, walking, house, locking, una mica de tot. I així són classes que es fan molt dinàmiques i molt amenes. I us ho dic per experiència pròpia. Són divertidíssimes, tant pels alumnes com pel professor.
Mira que jo vaig pensar, doncs deu ser per la joventut, jo ja no he arribat a temps, vaja, per anar d'ap.
Jo penso que mai és tard per començar a ballar. La dansa no té edat i és una cosa superpositiva, tant pel cos com per l'ànima. Així que us animo a que si algú ara ens està escoltant i diu «Ostres, a mi m'agradaria provar-ho», que ho faci, que no tingui por, s'ho passarà d'allò més bé, seguríssim. Nosaltres tenim classes per gent d'entre 25 i 40 anys i per gent de 40 anys en amunt, així que no hi ha excuses.
Doncs prenc nota dels 45 cap amunt i ara, Elisa, és que ens coneixem fa alguns anys, ja que coincidim en varietat d'esdeveniments i no sé. Quins projectes o metes tens ara, Elisa? Nou local? Ha sorgit això d'Eufòria?
Doncs ara mateix el meu principal projecte és el nou centre. Estic plenament enfocada en això perquè és el que he somiat des de petita. Sempre he volgut tenir la meva pròpia escola de dansa i ara, per fi, és com me la imaginava. Jo sóc una persona molt inquieta, m'agrada tenir mil coses a fer i, òbviament, hi ha altres projectes professionals en marxa, però el meu focus, el meu centre, com aquests darrers anys, és la Golden.
Doncs t'envio moltíssima energia positiva, Eli, ja ens coneixem. Molta energia positiva per aquest nou Golden i moltes gràcies per el teu temps. No sé si els teus alumnes ho saben, però fer una entrevista amb una graduada de periodisme... espero de tot cor que hagis estat molt a gust aquesta estoneta.
Moltíssimes gràcies a tu, Lucía, per convidar-m'hi. Ha estat un plaer.
Doncs aquesta estoleta amb l'Elisa, directora de Golden. Sergi, això de Golden...
Sí.
Hi ha una cançó de K-pop que ha trencat totalment el món musical.
Ai, el K-pop, em sona molt a casa, eh? Tinc, la, tinc algun adolescent
és,
a casa que...
És la peli.
No, però, no? Però alguna filla meva sí que l'ha vist i diverses vegades, eh? Està molt enganxada.
Sí, sí, segur que aquest matí aquesta cançó, tots els oients faran que el Penedès en xarxa doncs entomem el dia amb molta força, però val. Abans deixa'm fer, o sigui, deixa'm ser passada, com a vegades li he comentat aquí. Deixa'm dir, justificar una miqueta que el Col·legi de Dansa és una mica per recolzar el món de la dansa. Hi ha una programació increïble de dansa, teatre i música, tant per petits com grans, i cal pensar-ho i tenir-ho en compte en la programació de les nostres activitats familiars. A casa, a Espectacles Vilafranca, al Teatre Cal Bolet o a l'Auditori de Maria Rosa Juncosa, o al Teatre del Casal, o si volem moure'ns a Barcelona o a Madrid, l'anar a veure un espectacle, uau, Sergi, et queda en el cor una experiència increïble, una vivència compartida, i cada vegada més, repeteixo, que hi ha una programació brutal. A Catalunya hi ha unes escoles que formen artistes increïbles. Això vol dir que cada dia que passa hi ha més famílies que tenim segur a prop algú que treballa d'alguna forma en tot això que significa doncs, posar en escena un espectacle. I no sé si em podeu dir que les entrades... Però remena. Com deia Guillermina Mota, remena nena, perquè hi ha ofertes, espectacles per totes les butxaques. I fins i tot el 3CAT ja està programant dansa a la seva graella, senyors. Això vol dir que la dansa és vida, i recolzeu-me. Perquè, per exemple, mira, us ho poso fàcil, Sergi, eh? El 17 d'octubre, des del teu sofà a casa, cal veure Eufòria i recolzar el Golden, el 3CAT, i ara aquest programa. I això.
Ho apuntem a l'agenda i tant.
Oye,
i tant.
Després d'aquesta explicació jo crec que me presento a Político. Escolta'm, com hem dit abans, acabem aquest Col·legi de Dansa amb el Golden?
Vinga.
Doncs vinga, a ballar.
Som-hi. Gràcies, Lucía. Una vegada més. Fins la propera. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be.
I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that be on stage? I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. We dreaming hard, we came so far, now I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing. Gonna be golden. Up, up, up with our voices. Going to get you so on it. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding. Now I'm shining like a butterfly. Oh, our time, no fears, no lies. As who we're gonna
be. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. La campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu tanca a l'Alt Penedès amb gairebé un 50% menys d'hectàrees cremades que el 2024. L'Alt Penedès ha viscut aquest estiu una campanya d'incendis relativament tranquil·la, tot i que hi ha hagut més incendis que l'any passat. Segons els bombers, aquests han cremat moltes menys hectàrees i han sigut menys perillosos. Segons el cap del Parc de Bombers de Vilafranca, Andreu Gasull, aquest any s'han cremat gairebé 3 hectàrees, mentre que l'any passat van cremar-se un total de 6. L'incendi més destacat va tenir lloc a inicis de juliol a la Serreta, entre Vilafranca i Olèrdola. Les 1,5 hectàrees cremades van obligar els bombers a desplaçar 16 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. Tot i que no té relació amb el foc, els bombers també van estar treballant intensament durant la dana del passat 12 de juliol. La valoració de la campanya és positiva, però des del cos creuen que cal estar preparats de cara al futur. Un ferit crític en caure d'una teulada a Sant Jaume dels Domenys. Un treballador va ingressar la tarda de dissabte a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb pronòstic reservat, després de sofrir una greu caiguda des d'una teulada fins al sol, des d'una alçada superior als 4 metres, que li ha provocat policontusions severes. L'accident laboral va ocórrer a Sant Jaume dels Domenys. L'avís al telèfon d'emergències es va rebre a les 2:05 del migdia i va activar els Mossos d'Esquadra i a 3 dotacions del sistema d'emergències mèdiques. Segons les primeres informacions, l'home es trobava reparant una teulada quan, per causes que encara s'investiguen, va caure sobre l'asfalt del carrer Prat de la Riba, al municipi tarragoní. El diumenge 19 d'octubre a la 1 del migdia, al finestral de Sant Pau d'Ordal, carrer Sant Jordi número 1, acollirà un concert vermut amb la Cumbancha, un trio especialitzat en música d'arrel mexicana. Formada per Simao Hernández, Daniel Sánchez i Sabina Arias, la Cumbancha fusiona gèneres tradicionals com el son jarocho, el bolero i la cumbia, amb arranjaments propis que reflecteixen la seva experiència intercultural a Barcelona. L'activitat, organitzada per Rosa Vendrell, s'emmarca dins d'una festa mexicana i inclou concert i tastets per 20 euros. Olèrdola torna a participar en el cicle de passejades per la gent gran a 100 cap al 100. El cicle el promou la Diputació de Barcelona i s'adreça a persones a partir dels 60 anys. Les inscripcions estan obertes fins al proper 20 d'octubre i es poden fer a través de la web municipal o bé trucant al telèfon de l'Ajuntament, al 93 890 3502, en horari d'atenció al públic. És una activitat totalment gratuïta i les inscripcions també les hauran de fer les persones que han participat en altres anys i vulguin repetir. Aquest curs es repeteix grup de caminades i es faran les passejades a Cornellà de Llobregat, Canyelles, Caldes de Montbui i Olèrdola.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Ara passen 4 minuts i mig de 2:15. Us proposem fer un repàs als nostres orígens, a la nostra història, als tastets d'història, de la mà de l'historiador Jordi Ferran i de la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio.
Un dia més ens acompanya el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran. Molt bon dia, què tal?
Molt bé.
Com estàs?
Bé,
avui
genial.
Avui crec que parlem d'un tema que probablement la gent deu tenir curiositat per això. El que passa que em deies, es necessita molt de temps per poder-ho portar
sí,
a terme.
Sí, per portar-ho a fer, sí. És un pou, bueno, sense fi de feina, perquè pots anar tirant tant com vulguis. És com anar, com si fos un gatet.
És estirar, un fil, no?
Sí, i pots anar tirant tant com tu vulguis. Això ho parlarem, que bàsicament pots anar aplicant diferents graus d'intensitat.
Estem parlant dels arbres genealògics, dels sí. arbres familiars.
Avui parlarem de família, sí.
I això, per què has triat aquest tema, Jordi?
No, però és un tema que a vegades no sorgeix a la taula. Sempre hi ha, doncs, què sé, l'avi que diu, ah, sí, perquè el meu tiet, jo tenia un tiet de Capellades que... I moltes vegades tu no tens informació d'això, perquè desconeixem molt la família. Realment, si tu pares a pensar, només coneixem la vida de les nostres dues generacions anteriors i, com a molt, d'algun besavi, si algú t'ho ha explicat, o ni això.
O si has tingut ocasió de conèixer-ho,
sí,
també, no?
Sí, si has tingut ocasió de conèixer també, clar, tu ets molt petit, normalment la persona ja és gran, ja la veus en... com la... O sigui, com la, en la decrepitud de la persona, sí que tampoc hi ha temps de, no, d'experimentar, a diferència dels avis i dels pares, si els has pogut conèixer, també. Però, clar, la família és un... Direm que és com el sistema de relació més estable que tenim, i en realitat el desconeixem, fins i tot el nostre.
I a la gent, Jordi, li interessa, li encurioseix,
sí,
saber,
jo crec que sí,
les generacions anteriors?
Sí, sí, és una cosa que ens pregunten molt, sobretot als ajuntaments. Clar, quan el primer que fas és dir, doncs, el meu avi o el meu besavi crec que va néixer l'any 18. Què fas? Pues lo més normal, a més, és en els pobles petits, t'encoratjo la gent que ho faci, pues anar a l'Ajuntament, on hi ha el registre civil, i preguntar, miri, jo busco la data de naixement o la partida de naixement del meu besavi, que es deia tal, tal i tal. I llavors, per tant, els ajuntaments tenim bastant feedback d'aquestes demandes, d'aquestes sol·licituds, i sí que certament és una cosa que cada any n'hi ha unes quantes, la qual cosa està bé. També pot ser això, que la gent comença a fer l'arbre, veu que és complicat, hi ha un moment que s'atura perquè no sap com continuar. Aquest, bàsicament, és el principal problema i pel que volíem dedicar avui la secció, que és com continuar fent-lo, perquè ens pot passar això, que arribem, diguem, farem l'arbre genealògic, no? O a vegades és una, fins i tot una tasca que pels adolescents, que els... Jo recordo que a mi me'n havien, en algunes festes, amb alguna... Crec que no sé si ja era ESO o potser encara era sisè de primària, que ens van fer un arbre genealògic. Clar, en aquest cas, on la teva família, doncs, no té aquests recursos, o sigui, no sap com continuar a partir de les persones en les quals ja no hi ha record, que pues, va arribar fins als meus besavis i ja està, no? Que és allò que la gent se n'en recordava. O algun rebesavi, perquè la meva àvia se'n recordava, doncs, que la seva àvia es deia tal, però no sabia l'any de naixement de la seva àvia o del... Bé, imaginem que aquest any, doncs, hi ha algú que ho vol fer. Primer de tot, és important això, doncs, buscar assessorament, perquè arribarem fins als nostres avis i ja no sabrem què fer i ens frustrarem, segurament. O anirem a l'Ajuntament perquè sabrem com es diu el nostre besavi i més o menys quin any va néixer. A l'Ajuntament ens donaran al registre civil la partida de naixement d'aquella persona, però quan demanem per l'antecessor, el registre civil es va crear el 1868. Per tant, anterior del 1868, el registre civil no existeix, no hi ha dates. I llavors pensa que ens diguin, no ho sabem, o sigui, no hi ha documentació d'això, i ens frustrem, no? Perquè diem, vale, i doncs ja està, ja he fet el meu arbre genealògic. La meva família són quatre estadis, no? Quatre rangs genealògics. Per tant, és important buscar assessorament. Podem ser, per exemple, l'Armand de Fluvià, que és la persona més experta a Catalunya en heràldica i en aquestes coses de genealogia, té un llibre que es diu A la recerca dels avantpassats, que sempre va bé consultar-lo. També hi ha la Societat Catalana de Genealogia, que la genealogia es dedica a això, que també fan cursos sobre genealogia i sobre paleografia, perquè és important. Un cop localitzem les fonts d'informació, que parlarem més endavant, cal entendre que hi ha fonts d'informació. Això vol dir, les més recents que estan en castellà, saber, doncs, què és un albat o sigui, entendre què ens està dient, i les més posteriors que estan en llatí, saber-les traduir. Per tant, és important. I després, assessorament, i més informal, doncs, si coneguem algun historiador a la sala, doncs, no costa res preguntar-li, doncs, o intentar subornar-lo amb una miqueta de menjar perquè ens ajudi...
Un pernil.
Sí, perquè ens ajudi així de forma desinteressadament. Bé, ara volem començar, no? El més important de tot és explorar la documentació que tenim nosaltres. Perquè els... O sigui, tot és susceptible... O sigui, tenim molta documentació al nostre voltant que ens pot ser interessant. Lògicament, si vivim en un pis comprat el 2008, no tindrem documentació que ens interessi. Però si tenim la sort de viure en una casa de poble, que no sabem qui la va fer, no? Perquè també la van fer els nostres rebesavis, o si nosaltres no vivim allà, però sabem que la tieta va... o els nostres pares de petits vivien en aquella casa i tenim una bona relació familiar, doncs sempre podem anar a demanar, a consultar, perquè pot ser que dintre, en la nostra documentació familiar, que ningú se n'en recordi, hi hagi, per exemple, el meu besavi tenia una llibreteta on anava apuntant els naixements i les morts dels seus familiars. Això realment només ho sabia la meva àvia. Doncs pot ser que nosaltres també haguéssim tingut algun familiar que ja fa 60 anys va apuntar quatre dades i ens sigui una font d'informació. O no només això, podem trobar, per exemple, entre jo els papers perduts en una calaixera, un document d'adquisició d'aquella casa, un cens, un préstec d'una vinya, que ens doni informació...
Qualsevol document ens pot
del
ajudar.
Del nom, clar... Hem de recaptar noms, no? Noms per saber... perquè a base d'aquells noms podrem buscar qui eren aquella gent i crear la nostra relació familiar. Pot ser això que, doncs, trobem un document del segle XVIII, no? De 1780, que seria... Normalment no tenim aquesta documentació a casa, però mira, mai se sap. Hi ha un nom, bé, doncs retenim aquell nom... perquè, sí, quan ens aparegui en el nostre arbre, o tenim una referència, és important, al final, fer un arbre genealògic com fer una constel·lació, no? Ens van apareixent noms i nosaltres hem d'anar teixint les relacions. Com més informació tinguem, millor. Que no tenim això, no passa res. Qualsevol pot fer un arbre genealògic. Dius, miri, no, és que... no tinc informació a casa, doncs jo no, sí, només conec els meus avis, no, bueno, pitjor de les situacions, però no passa res, tot ho podem salvar gràcies a una cosa fantàstica que són els arxius, que només els valoren en el dia a dia els historiadors, els tècnics de l'administració quan han d'anar a buscar un acte de plens de fa 50 anys o els advocats quan han de... quan necessiten documentació per un jutjat.
La memòria,
però,
no?
La resta de la població que, en principi, no necessita els arxius en el seu dia a dia, quan vulgui fer un arbre genealògic, descobrirà que són una eina fantàstica perquè estan molt ben catalogats i podrem trobar-hi moltes coses. No tot, que a vegades hi ha gent que et pregunta, escolta, el meu avi va anar a tocar en un concert a l'any no sé què, com pots trobar si és veritat això? Bueno, això segurament no ho podrem trobar, perquè no és Google, els arxius, però en aquest cas, en els arbres genealògics, sí que si sabem on anar consultant, podrem avançar molt. És molt important, com he dit, el registre civil només arriba fins al 1868. Què hem de fer anterior al 1868. Bé, doncs hem d'anar als arxius parroquials, on trobarem els llibres sacramentals. Què són els llibres sacramentals? Pues els llibres on hi ha els sagraments, no? Com bé diu la paraula. En aquest cas ens interessarà, sobretot, baptismes, matrimonis i òbits. Òbits són defuncions. Especialment els baptismes, perquè quan naixia una persona s'apuntava la persona que naixia, els seus pares i els seus avis. Llavors, ja tenim tres estadis fets de cop. Si, a més, els matrimonis... Clar, un arbre genealògic el podem fer o molt senzill o molt complet. És a dir, podem dir, no, miri, jo vull anar 100 metres llisos, anar tirant en línia recta el més antic que trobi, o fer una marató, no? I dir, no, jo vull saber, doncs, meu pare, germans dels meus pares, amb qui es van casar els germans dels meus pares, els meus
si
avis, germans
fills,
dels meus...
Si no van tenir,
que,
no?
I llavors, segons el que volem fer, que en aquest cas els matrimonis doncs ens aniran bé per saber anar buscant a qui ens van casar aquelles persones, els òbits, per saber l'any de defunció, per saber si el germà del nostre besavi, si el nostre besavi tenia 5 germans, si realment amb 30 anys tenia 5 germans o si pobre se li van morir tots i ell va ser l'únic i va créixer com a fill únic. I l'important de fer un arbre genealògic també és entendre els nostres avantpassats, no? Conèixer-los. Doncs com més informació tinguem dels nostres avantpassats, més els coneixerem. Mm-hmm. Això, més endavant tornarem a aquest punt. Com deia, però els llibres sacramentals també és bo saber d'on van aparèixer i fins a quin lloc podem arribar, no? Perquè al final tampoc és Google, no? No podem anar a l'arxiu... En aquest cas, aquí al Baix Penedès ens trobarem a l'arxiu Arxiu Diocesà de Tarragona, alguns estan digitalitzats, al cas de l'Alt Penedès els trobarem a l'Arxiu Diocesà de Barcelona, mm-hmm. perquè ara formem part de dos diòcesis diferents, tot i que el Baix Penedès va formar part de la diòcesis de Barcelona fins fa un segle. Per tant, si algú a vegades es confon i diu no, perquè és que jo sé que abans... No, està tot la documentació parroquial, perquè això, els llibres sacramentals, és documentació parroquial. En aquest cas, doncs, tota la del Baix Penedès està a l'arxiu Arxiu Diocesà de Tarragona. Mm-hmm. Què vol dir documentació parroquial? Doncs bé, el gran punt d'inflexió, això és el Concili de Trento, un gran concili que es va fer al segle XVI, en el marc de la Contrarreforma, la Reforma de Luter, aquestes coses, de l'Església. No entrarem molt a parlar d'això perquè ara mateix no ens interessa. Però bé, el Concili de Trento va, diríem que va recomanar especialment que a les parròquies hi hagués un registre de tot el que passava, sobretot en relacionat doncs, amb els sacraments, no? per una miqueta per tindre un control major de la població. Mm-hmm. Que aquesta documentació, bàsicament, que nosaltres farem servir és documentació feta pel poder per controlar la població, però que en aquest cas, no és dolent, ja ens interessa, perquè ens serveix per trobar els nostres avantpassats. Bé, abans del concili ja hi ha sínodes episcopals aquí a Catalunya, d'entre el segle XV i inicis del segle XVII, que recomanen als rectors portar llibres de registre, especialment de baptisme i de defunció. Uh-huh. De baptisme, perquè és el tiquet d'entrada al club, i, per tant, és el que et demanaran. Sí? I de defunció, perquè és el que s'havia de pagar trinco-trinco, les misses, els novenaris, l'alma, no sé què, tal, i llavors també s'havia d'apuntar registrat. Per tant, trobarem que podrem accedir fàcilment a la documentació dels nostres avantpassats més o menys fins a mitjans del segle XVI. Finals de 1580 podríem trobar informació fins allà. Això vol dir que són doncs gairebé no 500 anys de familiars, però sí, amb 500 anys de familiars ja et pots donar per satisfet si els has trobat,
si els has trobat a tots.
Tots. Però bé, què passa? També hi ha accidents a la vida. La documentació està plena d'accidents. Llavors, també podem tindre la mala sort que aquesta documentació, que en principi hauria de ser-hi fins a mitjans del segle XVI o principis segle XVII, no la trobem perquè s'ha destruït en algun moment. Sobretot a la documentació d'aquí a la zona del Baix Penedès i podem trobar que falta abans de 1814, per què? Perquè hi ha la Guerra del Francès i va haver destrucció de documentació. Abans de 1714, per què? Perquè hi ha la Guerra de Successió i també va haver-hi destrucció de documentació. Mm-hmm. I abans de 1640-1650, perquè és la Guerra dels Segadors, que també va tindre especial incidència aquí, i llavors ens pot passar que nosaltres estiguem doncs, escarbant en la documentació a la parròquia d'un poble d'aquí al Penedès i digui, no, mira, és que el llibre sacramental només arriba fins al 1816, perquè anteriors es van destruir. Uh-huh. O els de la Bisbal, per exemple, comencen això, a partir de 1600 i pico, perquè segurament en la Guerra dels Segadors hi va haver alguna pèrdua de documentació. En tot cas, bé, hem tingut 300, 400 anys de documentació. Mm-hmm. En aquests casos, en aquests llibres, normalment, sobretot els dels baptismes i òbits, els matrimonis també, hi ha un índex al davant o al darrere amb els cognoms de les persones. Per tant, el que hem d'anar fent és, un cop tinguem la data de naixement del nostre rebesavi, bé, mirem, normalment la data de naixement fica, doncs, Maria Josepa, no sé què, de 20 anys, i Josep Maria, no sé quantos, de 22 anys, han tingut el crio. Mirem, restem 20 anys, tirem enrere, mirem el llibre de baptismes d'aquell any, any amunt, any avall, perquè a vegades el càlcul d'anys potser en tenia 23 i no 22, i per l'índex del llibre podrem trobar la partida de naixement del nostre, doncs, de l'avantpassat anterior. I així és anar fent, és anar tirant un fil. I el mateix per saber els germans, doncs, és anar mirant índex i veure dos cognoms iguals. Germà, anem apuntant. Dos cognoms iguals, germà. Llibre de funcions, el mateix. Al final és anar com estirant un filet.
Clar, i això no s'acaba, o sigui, es pot no acabar mai, o sí que hi ha un moment no. Que dius, mira...
Bueno, això, per això el que dèiem és que, de la mateixa manera que podríem estar parlant un dia aquí sencer, pues això també pots estar ocupat tot el temps que tu vulguis, perquè fins i tot en el cas que hagis exhaurit tota la documentació sacramental i diguis, miri, ja no tinc documentació més antiga, sempre ens queda eixamplar. I en el cas que diguis, no, és que jo ja tinc tots els germans, casaments, que és una barbaritat, perquè, clar, estem parlant, o sigui, estem pensant que és una piràmide. Per tant, a cada generació que tirem enrere es va doblant, perquè són dues famílies més que entren a la família. A banda de tot això, el que dèiem al principi, que tota la documentació és important, és perquè un cop tenim el nom d'una persona, també podem jugar a saber què va fer aquella persona. I anar consultant, doncs, en la documentació antiga és més difícil, però en la documentació recent, els nostres avis, els nostres besavis, que potser no sabem exactament què va fer el nostre avi amb 20 anys o el besavi amb 20 anys, doncs, o ja sigui a casa o bé amb alguna documentació de premsa o fins i tot dels arxius o fins i tot en el cadastre i en els padrons podem saber el lloc on van viure, o sigui, els podem buscar quin era el lloc on vivien, si van anar a la mili, si van anar a la guerra, si van fer algun judici de faltes... No. Mira, si potser el nostre avi va robar alguna cosa, ho podem saber. És a dir, un cop tenim fet l'arbre genealògic i coneixem el nom dels nostres avantpassats, podem continuar investigant sobre on vivien, què feien, sempre en les seves limitacions, lògicament, perquè la documentació també té limitacions i sempre s'ha de pensar que és feta des del poder. Per tant, ens explicaran coses que interessaven pel control de la població, poca cosa més, però diríem que és una tasca, sí, que boi no té fi.
No té fi.
La podem anar estirant tant com vulguem i tant com ens agradi. O dir, no, mire, ja m'he cansat, ja m'està bé, fins aquí en tinc prou.
Doncs és evident, Jordi, que es necessita temps per fer l'arbre genealògic, però tot i així és una bona manera de conèixer, no?
Sí, de conèixer, venim, no?, la nostra família.
No? Qui som i d'on procedim, no?, també.
Sí, i després, doncs això, no, tampoc no prejutjar. Sí, no prejutjar en el sentit de que sí... descobrim alguna cosa a casa, tampoc
que de vegades pot ser, no? Això no m'ho havien explicat mai, ostres, això no ho sabia, no?
Que tampoc passa res. No, però sí, per saber, doncs, és maco saber d'on ve la teva família. De vegades pots entendre això, dir, mira, doncs, o pots veure curiositats, sobretot el fet de si a cada X temps hi ha bessonada, no? O coses així, o...
Molt bé.
O a vegades hi ha coses que no ens pensem i, clar, les famílies... Bé, doncs, són,
Secrets,
són molt grans,
secrets,
no?
Sí. De família, no?
No descobrirem cap gran secret de família, però sí que està bé, doncs, anar sabent, doncs, d'on venim o el que sí, perquè tu pots pensar que tota la vida has viscut d'un poble i resulta que només fa tres generacions que estàs a aquest poble i els teus besavis o els rebesavis
eren de,
bé, eren de l'altra punta de Catalunya.
Sempre pot ser interessant.
Sí.
Jordi Ferran, moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí unes setmanes.
Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu.
Camino sola entre els reflexos. Dos minutets i acomiadem aquesta primera hora. En queden dues més encara. Ho fem amb Chloe Vila i aquest Alliberar. Decideixo alliberar i no vull més silencis ni dubtes al meu cor. El temps ens persegueixi, però jo vaig a favor. Sense mirar enrere, jo segueixo el ritme. Hi ha una tempesta i em sento vibrar. Sense mirar enrere, el món gira en mi. La música em porta on sempre vull fugir. Ni dubtes al meu cor, que el temps ens persegueix.